Parlem amb la diputada de la JERC al Parlament, Marta Vilalta, convidada per la secció juvenil d'Esquerra de la nostra ciutat per parlar sobre l'actualitat de la formació i les polítiques juvenils actuals. Benvinguda a Cuat.cat i bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquesta setmana des de la JERC heu demanat que hi hagi diàleg entre diverses organitzacions juvenils per tal de crear un front comú a favor del referèndum. Com ajudarà aquesta acció?
El que està clar és que com més gent s'impliqui i participi en el procés, millor anirà doncs, precisament aquest procés. Per tant, el que entenem és que els joves som el principal actiu d'aquest país i que hem d'esdevenir protagonistes. I quina millor manera que vehicular també la participació a través de les entitats polítiques juvenils, que són també entitats que estan conscienciades, que treballen els temes amb jovent i que, per tant, pot anar bé per evolucionar i perquè tirin davant i es desenvolupi el procés per convocar una consulta i per després poder adquirir i aconseguir la independència del nostre país.
Això suposaria arribar a un acord amb la CUP, ja sigui àmbit nacional o àmbit juvenil?
Significa arribar a un acord amb el màxim de forces polítiques i d'entitats polítiques que puguem. Evidentment, doncs, amb la CUP, també doncs, amb Convergència, amb la JNC, que serien les seves joventuts, amb, si pot ser, les joventuts del Partit Socialista, amb els joves d'Esquerra Verda, volem parlar amb tothom perquè entenem que tothom hi ha de participar, hi ha de poder dir la seva i el que hem de fer és com més siguem millor.
Llavors, què implicaria aquesta acció? Fer pressió de cara al Parlament a una futura consulta?
Volem parlar amb totes les entitats i amb totes les organitzacions juvenils per intentar mobilitzar-nos i per intentar fer força a nivell global, per una part a nivell social, diguem, i per tant arribar a tot aquell jove que tampoc està associat a poder explicar el nostre missatge i per altra banda, o també com a organitzacions polítiques que som, intentar traslladar aquestes polítiques i aquestes idees i aquests objectius a nivell parlamentari, per tant empènyer també doncs, la resta de partits polítics que tenen representació al Parlament per poder tirar endavant el procés.
Quan a la consulta sobiranista posposar la data per motius econòmics, com l'actual crisi, seria un motiu justificat per Esquerra?
No, en cap cas. En tot cas, la crisi el que ha de fer és accelerar-la, perquè per nosaltres no són dues agendes diferents. No hi ha l'agenda nacional amb la convocatòria de la consulta i tota la solució a la crisi i les polítiques econòmiques, sinó que són totes una. Per nosaltres és una mateixa agenda i, en part, convocar la consulta el més aviat possible és la manera de que més ràpidament puguem decidir, per tant, puguem decidir que volem ser un nou estat, podem adquirir les eines, podem adquirir també els nostres recursos i, per tant, solucionar el més ràpid possible doncs, la sortida de la crisi i el moment que estem patint.
Per tant, la sortida de la crisi aniria lligada amb aquesta consulta per poder recuperar una mica aquests diners que sempre comenteu que van a parar a l'estat espanyol.
És així com tu dius, la consulta no és la finalitat, sinó que la consulta és l'eina que ens ha de permetre decidir i, per tant, decidir que volem les eines i els recursos, perquè ara mateix les eines no les tenim, no podem decidir, el nostre autogovern doncs, està limitat i els recursos no hi són. No és que no hi siguin, és a dir, aquí sí que els tenim, els catalans i les catalanes paguem molts recursos, paguem molts impostos, generem riquesa, el que passa és que part d'aquests impostos, molt bona part, se'n van cap a Madrid i no retornen de cap manera. Per tant, econòmicament som sostenibles, generem riquesa, però se'ns en va. I ara mateix és quan més la necessitem. Tenim uns pressupostos que ens diuen que hem de retallar i no s'entén quan precisament nosaltres generem riquesa i disposem d'aquests diners, els tenim, el que passa és que se'ns van i no els podem utilitzar per solucionar i per fer polítiques efectives.
Per tant, la data òptima seria quan abans millor, però més o menys un termini?
No hi ha termini, quan abans millor, tu mateixa ho has dit, quan abans millor, si pogués ser la setmana que ve, evidentment requereix doncs, un diàleg, requereix un consens, hi ha doncs, un procés marcat i uns passos que s'han de seguir, el que demanem és que es faci el més ràpid possible, tot i així, fer-ho bé, evidentment tots els passos s'han de fer bé, i per tant, com més aviat millor, perquè cada dia que passem és un dia més de patiment de la ciutadania i de la població del nostre país.
Ara mateix, com comentava, hi ha sobre la taula l'aprovació dels pressupostos catalans. Fa uns dies el líder republicà Oriol Junqueras va afirmar que un pacte entre Convergència i Unió, Esquerra i el PSC és inviable. Quines són les condicions necessàries perquè els republicans aprovin aquests comptes?
Els pressupostos que tenim sobre la taula, bé, de moment s'estan doncs parlant, ja sabem que seran molt complicats, molt difícils i que ens demanen que fem unes retallades que com a poble no sé si som capaços, si podrem assumir-les, perquè ja venim d'anys de retallades. Per tant, no és que hi hagi condicions o que demanem, el que volem és que aquests pressupostos siguin els menys nocius possibles, que no afectin a la gent, a la ciutadania, a les classes populars i mitjanes d'aquest país, que per tant haguem de retallar el mínim possible i això passa perquè es compleixin part dels deutes i part de les inversions que se'ns estan que ens han de pagar, diguem, des de l'Estat espanyol i que no arriben. I això passa també per flexibilitzar al màxim possible l'objectiu de dèficit, que ara mateix està com al 0,7% i que és impossible de complir d'aquesta manera, perquè se'ns demana fer unes retallades de 4.800 milions i que són retallades que no ha fet cap país de la Unió Europea, com podria ser Portugal, com podria ser Grècia o com podria ser fins i tot Irlanda. Per tant, se'ns estan demanant unes retallades impossibles, demanem per tant que es flexibilitzi aquest objectiu de dèficit el màxim possible, a poder ser més enllà del 2%, perquè aquestes retallades no hagin de ser tan grans o hagin de ser el mínim possible perquè no es traslladi, doncs, en aquest patiment que dèiem de la ciutadania, en aquests sectors claus que són de l'estat del benestar, com l'educació, com la sanitat. I això, doncs, és a dir, que siguin els pressupostos millors que puguem aprovar com a país per ràpidament poder tirar endavant, avançar dia a dia i convocar, doncs, el que seria el referèndum que ens hauria de permetre decidir.
Vostè, com a secretària de comunicació de la GERC, com veu la situació del jovent amb un percentatge força alt d'aturats?
La situació del jovent és dramàtica perquè, com bé deies, està al 52% l'atur juvenil, i no només això, sinó que molta gent del país, que joves d'aquí que han acabat d'estudiar, com que no veuen oportunitats de treball aquí a Catalunya, el que fan és marxar. I per tant, ens trobem amb la paradoxa de que la millor generació, la generació més ben formada, que fa temps que està fent allò que se li havia demanat, estudiar i formar-se per garantir-se un futur, estan veient com aquesta generació ha de marxar fora o estar aquí sense poder produir. I per tant, això és un drama que hem de solucionar ràpidament, fent polítiques efectives per l'ocupació, diguem, de foment de l'ocupació, invertint en aquells sectors claus, com poden ser la recerca, la innovació, la transferència de coneixement, com són aquells sectors en què Catalunya, doncs, és pionera i capdavantera. Evidentment, per això falten recursos i falten eines, i per tant tot ens porta sempre al mateix lloc, poder disposar d'aquests recursos ràpidament i poder disposar d'aquestes eines per decidir com a país, perquè si no tenim les eines no podem incidir en aquestes polítiques claus perquè no se'ns en vagi la gent a fora i per donar sortida, doncs, a tota una gran part de la societat, que són el futur però també són el present, i per tant no ens podem deixar perdre una generació, la generació jove del nostre país.
Quins altres àmbits pensa que estan descuidats i s'haurien d'impulsar en les polítiques de joventut?
Les polítiques de joventut fins fa poc dèiem que focalitzaven el tema de l'emancipació juvenil en general. Emancipació volia dir, doncs, poder decidir per nosaltres mateixos i per tant independitzar-nos, no?, dels nostres pares, i això passava, doncs, evidentment per tenir un treball digne, a poder assolir un habitatge, per tant tenir un habitatge digne també, evidentment per formació, altres àmbits com la salut, etc. El problema és que ara no podem parlar d'emancipació, sinó que hem de parlar del que dèiem, de l'ocupació juvenil, perquè no és que els joves no puguin emancipar-se, el problema és que no poden ni treballar, no? No poden, doncs, trobar llocs de feina al nostre país. Per tant, prioritzar sobretot aquests sectors, el sector de l'ocupació i, evidentment, lligat al sector de la formació, perquè com a mínim, mentre els joves no puguin estar treballant, el que vagin fent i el que puguin fer és formar-se i continuar a preparar-se, si poden, evidentment, per quan arribi els temps millors, poder llavors sí incorporar-se al mercat laboral.
Ja per acabar, vostès sempre han demanat una Catalunya independent formada per una república. Creuen que amb les imputacions de la família reial espanyola, l'Estat espanyol està més a prop d'una república?
En tot cas, si l'Estat espanyol vol esdevenir una república, ho hauran de decidir, doncs, els espanyols. Nosaltres, evidentment, des de l'EJAC, des del jovent independentista, apostem per una república catalana. No només perquè no hi hagi rei, i en aquest cas, doncs, la monarquia espanyola ara ens ho està posant fàcil amb tots aquests casos d'imputacions, de caceres, etc. Però no només no volem que no hi hagi monarquia, sinó que república va molt més enllà. I va molt més enllà perquè vol dir desenvolupar uns valors en què posen al centre de la nostra societat la ciutadania, i en aquests valors de la igualtat, de la justícia i de la llibertat. Per tant, el que volem és una república catalana que congregui tots aquests valors i que, en el fons, el que ens garanteixi és justícia i garantia d'igualtat d'oportunitats per a tothom.
I des de la GERC, com valoren aquesta imputació de la família reial que no s'havia donat mai fins ara?
Bé, en tot cas, és que s'hauria de tractar com qualsevol altra persona normal, per molt infanta que sigui o per molt familiar de la família reial, valgui la redundància. Si és una persona que ha comès algun delicte, se l'ha d'imputar, se l'ha de jutjar, i si en tot cas se l'ha de condemnar, si així es creu i així es resol en el judici. En tot cas, no hi ha d'haver, diguem, privilegis per ningú. Demanem aquesta igualtat, i també en el cas de la família real, que es porti a la justícia, que no es facin excepcions ni hi hagi privilegis per a aquestes persones, que se les jutgi com qualsevol altra persona, i això, reclamem, doncs, que es faci justícia.
Doncs, Marta Vilalta, moltes gràcies per atendre 4.cat.
Gràcies a vosaltres.